Més informació a ivetresnotícies.com. Bones festes.
L'altre dia anava en cotxe amb el meu fill, que ha demanat un altaveu en els Reis d'Orient, i m'ha fet una pregunta. Mamà, com seria el món sense música? I de no seria el món que coneixem avui. Si penseu quantes vegades al dia vos acompanya la música, sabreu que res és igual sense música. Música que ens acompanya de festa, quan estem enamorats o patim mal d'amor, sa de escenes de por de superherois de pel·lícules, sa música de cançons de bressol, la de records, de sortir de marxa, de cantar a la dutxa, les cançons de sobretaula, aquella música que ens agermana amb els amics, sa dels concerts en directe. N'hi ha tantes, també hi ha músiques per la salut, per relacions, per superar dificultats tan dures com una quimioteràpia o per tornar a xerrar, fins i tot. Avui a Vitamina 3, més que mai, anam de música.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui, Vitamina 3, el control tècnic em fa Contenàlia. Al meu costat, Miquel Àngel Barrios, bona hora.
Molt bona hora.
I a l'altre costat, Martur, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bon dia tot el dia.
Sí.
Tal qual, correctíssim, fins que m'ho anem a veure.
Aquesta musiqueta de La La Land jo l'he triada especialment per en Miquel Àngel.
I m'encanta. De fet, estem com a molt bailongos avui, supos que és aquesta prèvia a cap d'any. Recordem ja als nostres oients, a tots aquells tuitaires, que estem en el compte @vitamina3ib3, i per a tots aquells que vos fa vergonya el tuit immediat i vos estimeu més anar de teclat tranquil, podeu fer-nos arribar els vostres correus a vitamina3@ib3radio.com.
Martur, per als oients habituals, pots saludar, dir hola, que ja te coneixen.
Sí.
És que no t'han sentit mai. Te presentes així molt ràpidament?
Bé, hola, jo som en Marc, tinc 12 anys i bé, jo a vegades venc aquí a col·laborar en aquest programa de Vitamina 3.
I avui que xerrant de música és especialment xulo.
Sí.
Tens alguna cançó preferida?
Bohemian Rhapsody.
Ah, la millor la podem escoltar després, és una bona idea. I d'avui, durant tot el programa, hi haurà amics que ens diran quines són les seves cançons preferides.
Talment, i començarem amb un amic de la casa, que l'han tingut ja en aquest programa abans, és en Pep Noguera, actor, director de les famosíssimes Diabètiques Accelerades, que, per cert, demà fa ser un monòleg trasplantar a les cases dels mestres de Santa Maria del Camí, no importa, vos ho apunteu, perquè està tot espès venut, totes les localitats ocupades, arrasant per cada un dels pobles i teatres que passa, i ens ha volgut deixar, perquè supos que segur que en Pep Noguera, a part d'actor i director, és un molt bon pinxadiscos, i m'ho ha volgut deixar la seva cançó preferida amb una aclucada d'ull a la diversitat.
Hola, som en Pep Noguera, de Diabètiques Accelerades, estimats oients de Vitamina 3 i estimats oients de IB3 Ràdio. La meva cançó seria... Hoy no puedo vivir sin ti, d'en Coque Maya. Per què? Perquè a part que és una cançó que m'agrada molt. M'agrada molt escoltar-la. Jo no podia viure sense vosaltres, sense oients, sense la ràdio, sense el meu públic. I m'agrada molt, sense els meus estimats, gent que estim. I una cançó que fa poc el senyor Coque Maya va dir unes paraules per aquest partit que espera que no governi, que era Vox, que els va parar a ratxa, perquè la va emplear de banda sonora. I és una cançó que va dedicada a una parella homosexual I la cançó és preciosa. Si la podeu escoltar, si que està enamorada o no està enamorada, l'escoltau i vos agradarà molt. Avui, bones festes i bon any 2019. Hem de triomfar tots. Salut i força. Adéu, guapos i guapes.
Calma les feres. Està clar que provoca efectes en el nostre estat d'ànim, però avui volem anar una passeta més enllà per xerrar d'una disciplina que és la musicoteràpia. Amb la música que has coït per als oients de Vitamina 3, l'actor i DJ Pep Noguera, donant la benvinguda a Vitamina 3 a les nostres convidades d'avui, que són a l'estudi. Gabriela Guaglione, benvinguda.
Hola.
L'he dit bé?
Sí, Guaglione.
Ara de repente pensava que l'havia dit mal.
No,
I na Laura Canyelles, benvinguda.
Hola, gràcies.
Molt bé, Miquel Àngel.
Na Laura Guaglione és presidenta de l'Associació Balear de Musicoteràpia. Actualment es dedica, sobretot, a envelliment actiu, fent feina a la llar d'ancian del Consell de Mallorca o a centres com Mente, on treballen la rehabilitació de la memòria. També exerceix de manera privada. I l'altra convidada que tenim a l'estudi, Laura Canyelles, és musicoterapeuta també, pedagoga i educadora social. Secretària de la mateixa associació, la Balear de Musicoterapeutes, treballa amb persones amb diversitat funcional i com a musicoterapeuta ha posat en marxa un projecte de servei domiciliari paliatius pediàtrics gràcies a l'ONG Ángeles Sin Alas. També treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu, aquí a Palma, i d'aquí una estoneta xerrarem per telèfon amb la Carolina Guidolin, que també és musicoterapeuta, que ha fet la formació a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca, al costat, entre d'altres, de dones amb càncer de mama.
I aquesta musiqueta també mos acompanyarà. Anem a començar xerrant de musicoteràpia. Quan deis que sou musicoterapeutes, a què te dediques, a què vos dedicau? No, jo sóc musicoterapeuta. La gent vos entén?
No. Així, no. A més, la següent pregunta després d'això és: i això, que guapo, no? La primera és, ah, que guapo, quina disciplina, no? O quina feina més guapa. I després és, però què feis? Però exactament què és el que feis? Però sempre ve com acompanyat d'una pregunta d'una altra, perquè encara se desconeix. No tant com en el principi, però encara és una disciplina desconeguda.
I de Vitamina 3 avui volen conèixer què és la musicoteràpia i ho farem a través de tres dones musicoterapeutes, o sigui que millor impossible. Quan podem xerrar de musicoteràpia?
Bueno, la definició así fácil es la utilización de la música y los componentes de la música por un musicoterapeuta cualificado, que siempre lo marcamos, con una persona o un grupo de pacientes en un proceso terapéutico y donde se intenta facilitar y promover todos los aspectos del individuo, uh-huh. desde lo psicológico, lo cognitivo, lo mental, lo motor. Y lo que hace el musicoterapeuta es con estas herramientas, desde la música o desde lo sonoro, desde lo corporal, utilizarlo para evaluar a las personas y a partir de ahí poder proponer objetivos específicos para cada uno para poder justamente esto, promover cambios, ampliar la comunicación, facilitar la socialización y mejorar la calidad de vida.
La música como eina.
Tal sí, uh-huh. sí, no es un, o sea, no es como fin en sí misma, sinó com una herramienta.
Exacte. No és com que és fet de no és fer música és la nostra finalitat i molt manco fer-ho de manera estètica, no? Això sí que sempre per nosaltres, a diferència de lo que creuen, per nosaltres és de res, per no dir que no és inexistent aquest objectiu, que sigui estètic o no, mos és completament igual, sinó que emprem la música tal qual com diu la meva companya com a eina per treballar its objectius uh-huh. que depèn en això sí, pues, com bé comentàveu abans, no? Segons l'àmbit en el qual treballem, ens plantejam uns objectius o uns altres, sempre però atenent a les necessitats o bé de la persona o bé del grup.
Uh-huh. Efectivament, no només és un tema de musiquetes i cantar, sinó que treballen en el so, ritmes, les melodies, les harmonies, etc. No?
Sí. I en quines circumstàncies podem aplicar la musicoteràpia? Perquè m'imagino que no tothom ho necessita, o quan xerreu de pacients no totes les situacions seran possibles en musicoteràpia, o no? És a dir, podem xerrar o aplicar sempre la musicoteràpia?
Jo així, a vot de pronto que sí, diuen, sí. te diria que sí,
sí.
Perquè en realitat se pot aplicar sempre. Ara ja després, la manera d'aplicar-ho sí que ja varia en funció de si, per exemple, la persona o el grup té un tipus de patologia, és a dir, si té ja una dolència concreta, o simplement de manera preventiva, que també existeix, la musicoteràpia uh-huh. preventiva. Simplement per treballar pues, objectius que tinguin a veure més en la prevenció de possibles o bé problemes de salut, o bé problemes mentals, o el que pugui, uh-huh. o inclús d'omets estrès, no? Com a... tan conegut com Exacte. És, simplement per poder treballar això i que no arribem a poder tenir qualsevol altre tipus de patologia, ja uh-huh. sí.
Lo importante, creo que es justamente esto, que el que aplica la musicoterapia sea un musicoterapeuta, que la musicoterapia aplicada por un musicoterapeuta traerá beneficios, ¿vale? Ahora, una actividad que dicen que es musicoterapia y la aplica a una persona que no es musicoterapeuta, simplemente toca algún instrumento o le agrada, vale, pueden hacer conciertos y eso está todo bien, pero cuando se trabaja desde la musicoterapia tiene que ser un musicoterapeuta, uh-huh. porque si se trabaja, por ejemplo, en depresión, hay que contener después a estas personas.
Clar. Entonces... I d'aquí vendria una altra pregunta que segurament també vos fan, que heu estudiat, que s'ha d'estudiar per ser musicoterapeuta.
Clar.
La fan també aquesta.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, yo, en mi caso, yo he estudiado en Argentina y es carrera universitaria. En Argentina, en el momento que yo había estudiado, era una carrera que se daba en una universidad privada y justamente se daba en el área de medicina, una carrera paramédica, ¿vale? Uh-huh. Una carrera donde se dictaba en la universidad de medicina. Entonces, mi título es de musicoterapeuta. Aquí hi ha màster.
A Espanya el que hi ha és que primer s'ha de tenir una llicenciatura de base i a partir d'aquesta sí que pots accedir-hi a través d'un màster. Uh-huh. I fins ara la formació és de màster, és a dir, aquest és el mínim. Nosaltres ara, pues, tant des de BAMU com des de la FEAM, que és la Federació Espanyola d'Associació de Musicoteràpia, sí que estem lluitant perquè pugui arribar a ser un grau i pugui tenir ja també com a, no?, un poc més de nivell equiparatiu, uh-huh. a nivell d'altres disciplines, i que no, esperem, que amb això uh-huh. no hi pugui haver tant d'intrusisme.
Sí, un curso no te da un título de musicoterapeuta. Uh-huh.
Després xerrarem d'això, de com evitar l'intrusisme també i d'algunes iniciatives legals que estan en marxa. Com d'important, ho heu apuntat un poquet, però com d'important és treballar al costat d'altres professionals de la salut o d'altres disciplines?
Per jo és imprescindible. Sí. És a dir, important és que no és imprescindible, bàsicament,
sí,
perquè, clar, perquè, és a dir, tant si és amb un grup com si és amb una persona, nosaltres no podem pretendre arribar i intentar com que el que només nosaltres fèiem, aquella persona pugui canviar X coses. Perquè sí, som musicoterapeutes, sí, creiem molt en la nostra disciplina i la duim a terme de manera, la manera més rigorosa possible, però no som déus, no? És a dir, no podem pretendre que nosaltres tot ja funcioni de meravella, òbviament que no. I a més perquè quasi sempre, quan és una persona, i sobretot ja amb una patologia concreta, hi ha darrere un equip de professionals que també duen a terme i van fent feina certes coses, que jo sempre dic el mateix, és a dir, si tots els professionals que treballem amb una persona o amb un grup anem en el mateix camí, que millor, no? Perquè al cap i a la fi tot és per una millora o bé d'aquesta persona o bé d'aquest grup. Per tant, si tots anem en el mateix camí treballant els mateixos objectius però cadascú des de la seva disciplina, és que no hi ha color, no?
I tot suma, clar. Sí. Tenim en el telèfon Anna Patricia Nadal, benvinguda a Vitamina 3, Patricia.
Hola, com va?
Com va? Gràcies per estar amb nosaltres. Na Patricia, li donem la benvinguda justament per xerrar d'això que ara estàvem posant damunt la taula, que és aquesta col·laboració imprescindible, deien a Laura i na Gabriela, amb altres professionals. En el seu cas, vostè és psicòloga del centre Mente, que hi ha uns quants centres a Mallorca que estan fent feina sobretot en la part de cervell, no? De rehabilitació neurològica. I na Gabriela, per exemple, fa feina en el seu costat utilitzant-se musicoteràpia. Vostè que ho viu, com ho viu? Com d'important és la musicoteràpia dins un procés, per exemple, de rehabilitació neurològica per fer feina en pacients amb demència, en pacients amb Alzheimer, en prevenció?
Pues és molt important perquè la feina en equip és prioritari. Nosaltres sempre fem feina tots junts, anant tots a la mateixa direcció per aconseguir els resultats que volem aconseguir amb els pacients. I, per exemple, la musicoteràpia funciona molt bé amb aquests pacients que costa molt que vulguin participar en unes altres activitats. I, per exemple, quan fa musicoteràpia participa en un munt i gent que també li costa molt la comunicació, que té una comunicació molt pobra, pues sí que és hora de fer la música, canten amb ella i després quan ja acaba la sessió inclús se nota un canvi, que estan molt més sociables els pacients. De fet, de vegades costa començar la següent activitat perquè segueixen ells recordant cançons, xerrant entre ells de lo que han fet, i això és molt bo per persones grans que ja els hi costa molt sociabilitzar, i més en gent nova.
Laura, Gabriela, vosaltres dues que heu fet feina amb persones majors i que feis feina amb persones majors, algunes amb demència o amb Alzheimer, ara na Patricia apuntava alguns beneficis, però com viviu els beneficis que els aporta la música?
Lo que aporta la musicoterapia en general en las personas mayores es justamente esto, ¿no? El mejorar, yo siempre digo, la calidad de vida. ¿Por qué? Porque están más sociables, porque recuerdan estos momentos que a lo mejor se habían olvidado y vuelven a aparecer esas emociones de estos momentos vividos anteriormente. Entonces, favorece mucho la socialización. Uh-huh. Y todo lo que tenga que ver con el comunicarse con los demás es el no sentirse solo, ¿sí? El sentirse acompañado. Eso eleva la autoestima, ellos están más felices y esto hace que se motiven y puedan continuar ellos con sus actividades y su día a día, ¿vale? En las personas con Alzheimer a lo mejor tenemos en cuenta en cuáles son las fases en las que están ellos. Entonces vamos viendo que a lo mejor el simple hecho de que puedan elegir un instrumento entre dos hace que ellos sean, yo digo, partícipes activos, ¿no?, de su vida. Simplemente el hecho de poder elegir, aunque sea eso.
Una cosa que nos parece tan sencilla, ¿no?
Sí, porque generalmente uno a las personas mayores, bueno, hoy haces esto, hoy haces lo otro, es como que uno le da todo servido. Pero bueno, ellos también pueden elegir. Y esto de elegir las canciones, y que a veces no recuerdan una canción, a veces les pregunto, bueno, ¿alguien quiere escuchar alguna canción? Y a lo mejor canta uno una canción y se acuerda otro de otra canción y empiezan a comentar y empiezan a asociar, sí, porque cuando era pequeño, y esto hace que entre todos ¿sí? se vinculen entre ellos y relacionen más cosas, ¿sí? Y también esto facilita a las familias, uh-huh, y a los cuidadores, le facilita mucho la relación,
la relació, con los demás. Què li passa al nostre cervell, que la música activa no sé què?
Jo precisament, per jo, sobretot amb envelliment actiu, lo que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i me segueix cridant per molt que segueix qui fent feina, és el fet de com activa la reminiscència d'aquelles persones, que per jo es troba meravellós, perquè és tot aquest passat personal que moltes vegades, inclús mos pensant que per fet de que siguin majors, pues no se'n recorda, no se'n recordarà, no importa, no? No importa el que diu ella, no importa li demanis triar, ja dona-li tu, perquè els afeim de qualcuna manera, i a vegades, moltes vegades, sense voler, de manera passiva, els afeim més passius, i a través de la música, i concretament si se treballa de la musicoteràpia, se reactiva tota una reminiscència personal, tot aquest passat que ells han tingut, ja no només de les cançons, sinó tot això que té que veure, tota la seva vida, tota la seva història, que té que veure amb la seva part musical. No? Tot el que pugui ser part de família, d'amics, de la seva infància, del seu poble, dels seus pares... Clar, i tot això sempre va, no?, amb augment, perquè com més també se treballa, més s'amplia tota la part de reminiscència de record aquest del passat personal de cada un. Per tant...
Patricia, tot això ho viviu també en el centre mente, no?
Sí, sí. De fet, també és que hi ha molts aspectes que se poden fer feina en la musicoteràpia. També, per exemple, l'orientació temporal, perquè una persona, quan pensa en Alzheimer, sempre pensa en la memòria, però hi ha moltes més coses relacionades. Els costa molt, moltes vegades, sobre quin dia és, o inclús si és estiu o si és hivern. I ara mateix, en les Nadales, és una forma d'involucrar-los més amb èpoques que estiguin. Després, per primavera, pues, se canten més cançons pues, que duguin nom de flors, i sempre s'intenta ampliar-ho al màxim, no només en memòria i llenguatge, que dius és el primer que te ve en el cap quan fas feina de musicoteràpia. Però sí que se fa feina en molts aspectes, i després també mos dona peu a seguir fent feina quan ja s'acaba la sessió de musicoteràpia. Per exemple, poden fer una sessió que sigui en cançons que tinguin nom de ciutat, que mos ajuda també en l'orientació especial. Fan cançons, de vegades canten cançons de Mallorca, cançons de cada un de la seva ciutat, perquè n'hi ha molts que estan aquí però no són d'aquí de Mallorca, i quan ja acaba la sessió mos dona peu a seguir nombrant més ciutats, que vos diguin quines coses recorden d'aquestes ciutats i treballar més aspectes.
I aquí és on m'imagino que el cervell comença a actuar, i m'imagino que també deu una part de motricitat i molta altres beneficis, sí.
Sí, perquè també empleen instruments, com a Inna Gabriela, que es coneixen l'instrument que més li agrada o que més ganes li fa en aquell moment, i també la coordinació d'anar amb l'instrument en el ritme de la música i cantar a la vegada. Són coses que pareix que no fa res, i ells no se donen compte de tota la feina que fan, i el que xerraven també de la motivació. Els hi motiva molt la feina en la música i no se donen compte de tota la feina que fan.
Patricia, moltíssimes gràcies per haver estat
gràcies
amb nosaltres avui
a
Vitamina 3. Fins una altra.
Adéu.
El pollito lito en su cascarón duerme tranquilito sobre su colchón. Come la yemita, toma el biberón.
La música que se'n va directa en el cervell i a les emocions. Jo ara li volia demanar a Gabriela Guaglione, que és la presidenta de l'Associació Musicoterapeutes de Balears, presenti-mos aquesta cançó. Però Anna Gabriela s'està un poc ventant, eh? Marc, tu què diries que li ha passat a Anna Gabriela ara?
Que li ha vengut un record.
Que li ha vengut un record i que s'ha emocionat. I que segurament aquest record té molt a veure...
amb els seus fills.
Amb els seus fills. Mira, en Marc, que no te coneix, tot això ho ha pogut, ho ha pogut dir.
Sí.
Aquesta cançó nota que li vaig demanar a Anna Gabriela, mem, una cançó que tingui... Bueno, pues una de mi hijo que li cantava quan el tenia dins la panxeta, no?
Sí. Claro, me habías preguntado una canción. Y digo, hay una canción. Y ahí me quedé pensando, uy, cuando yo pregunto, bueno, alguna canción, ¿qué momento? Digo, ahora me pongo en el lugar a lo mejor del otro cuando pregunto. y se me vino a la mente esta. También te contaba que a lo mejor no era musicoterapia lo que yo hacía cuando estaba embarazada, ni siquiera sabía en realidad que estaba embarazada, o sea, quería, y bueno, no estaba segura y cantaba esta canción, iba a trabajar y cantaba esta canción. Bueno, obviamente que cuando me enteré que sí estaba embarazada, seguí cantándola y la cantaba siempre se la cantaba a mi hijo. Y cuando nació él, se la cantaba y él a veces hasta se emocionaba y la reconocía desde siempre. Uh-huh. Entonces, lo que yo hacía no era musicoterapia, pero sí, si tuviera que ir a trabajar y recibir musicoterapia yo o mi hijo, seguramente es una de las canciones ahí puntuales, porque es verdad que la escuché y sí, es verdad, me estaba abanicando porque estaba medio ahí que se me caía una lagrimita.
Laura, aprofito per demanar-te, ja que també fas musicoteràpia amb dones embarassades, amb nadons, amb infants, amb nins, ses embarassades, amb emes, nadons, senten sa música a sa panxa, es nadona Gabriela la sentia cantar?
Total, totalment. A partir de ses 16 setmanes, a més, quart mes, més o manco, amunt avall, és quan ja el nadó comença a desenvolupar tot el sentit auditiu. I de fet, precisament, per jo un dels grans poders de la musicoteràpia és precisament per això, perquè des d'abans de que la persona neixi és el primer sentit que adquireix i és el darrer que perdem, també. Uh-huh. Per tant, clar, per això també abans mos demanaves, en poden fer tots? Sí. Per què? Perquè tenim un ventall molt ampli, no? Òbviament sí que m'haurem d'especialitzar en cada àrea o en cada àmbit en el qual treballem, però sí que tenim un ventall molt ampli per poder treballar precisament per això. Perquè ja a partir de les 4 setmanes de gestació, el nadó sí que ja rep totes aquestes ondes a través del món intrauterí i ja se pot començar a treballar. Uh-huh. Ja no tant sinó pel nadó, que jo també crec que és una part que encara em falta molt a treballar, sobretot en la part sanitària espanyola, val? En les embarassades, que és tota la seva part emocional, perquè fins ara, sobretot a la part sanitària, sí que tenen molt en compte tots els canvis físics, tot el que té que veure amb el que és pròpiament del cos, no? Uh-huh. Però hi ha uns canvis que inclús a vegades són més potents. I vosaltres que sou mares ho sabreu, jo no, però no, per lo que he estudiat i per pacients que s'hi he tingut, ho he pogut viure també. Hi ha molt més canvis inclús a nivell emocional, per tot també la part hormonal i de més, que no físic, perquè sí, físic òbviament el canvi és més que visible, no? Però sí que després hi ha tota una part emocional que afecta moltíssim i que inclús pot condicionar a com se dugui a terme l'embaràs i com pugui ser el part i tot el que vingui després. Uh-huh. Val? Per tant, clar, sí que després no és ja no tant pel nadó, sinó que té a veure un amb el nadó, dues amb sa mare i el nadó, també, i també tot el que té a veure el nadó en tot el seu entorn. Uh-huh. Per tant, són esferes, no?, que també tenen molta importància dins el món de l'embaràs. Uh-huh. I bueno, jo crec que seria molt bo que de cada vegada, no?, també aniguessin ampliant un poc més i poder també tenir en compte aquesta part, aquesta esfera emocional de les embarassades. Uh-huh. Que precisament, no?, com heu vist,
sí. Va directe.
Estat, exactament, va directe en escó.
Va directe en escó. Avui a Vitamina 3 xerrem de musicoteràpia i veiem com aquesta musicoteràpia aplicada a diferents àmbits de la nostra vida i de la nostra salut la pot ajudar a millorar. Hi ha casos greus, com el que ara vos presentarem, que coneix molt bé a Gabriela. Ella i en Sergio canten aquesta cançó. Escoltau. En Sergio l'heu sentit molt fluixet, però només sentir-lo ja és un avanç molt important. Un pic a la setmana en Gabriela el visita i el saluda cantant. Gabriela, t'atreviries a cantar en directe com vos saludau?
Jo sí, ara los oyentes...
També.
Generalmente empezamos con una canción que es de bienvenida, que es Hola Sergio, ¿cómo estás? Y si está en la casa escuchando, me tendría que contestar. Así que Generalmente en todas las sesiones de musicoterapia, no solamente con Sergio, sino en general los musicoterapeutas, siempre empezamos con un saludo de bienvenida, luego se realiza la sesión propiamente dicha y luego hay un cierre. En el caso de Sergio, generalmente empiezo con esta canción, también, ¿no?, para situarnos en dónde estamos, para saber cómo está él. Luego él hacemos la misma canción, pero bueno, con respecto a mí, ¿no? Uh-huh. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Y yo le digo si estoy bien o estoy mal, y bueno, y a partir de ahí trabajamos. A veces cambiamos y hacemos primero ejercicios de respiración, pero bueno, generalmente comenzamos saludándonos así.
I d'anar a conèixer un poquet més en Sergio, a través d'ana Gabriela, però també a través de sa mare, en Loli, que mos acompanya en el telèfon. Benvinguda, Loli, a Vitamina 3.
Hola, què tal?
Com va? Gràcies per estar amb nosaltres. En Sergio té 33 anys, si no m'equivoc, 33 anyets, i fa 10 que va patir un accident laboral molt greu, va estar un temps en coma, va estar 2 anys a l'hospital, i en Sergio ha hagut d'aprendre a xerrar i ha hagut d'aprendre a viure, no, Loli?
Ha tenido que aprender desde cero, desde el principio. Es muy complicado. Mm. Porque desde llegar desde el coma profundo a pasar por una mínima consciencia durante 2 años y a partir de ahí, desde la nada, empezar poquito a poquito a poquito a despertar y salir de la burbuja hasta hoy en día cantar esa canción de Navidad es demasiado fuerte.
En a Loli, que li costa, perquè com us podeu imaginar és molt dur xerrar aquesta situació, ha volgut avui participar en nosaltres a Vitamina 3 perquè ella va conèixer de l'existència d'Anna Gabriela Guaglione i de la musicoteràpia a través de també un reportatge d'un altre periodista, i a partir d'aquí va començar a mirar, va cercar, se va posar en contacte amb Anna Gabriela va conèixer en Sergio, Anna Gabriela va valorar que podia fer feina amb en Sergio, i així ja duen 6 anyets fent feina un pic cada setmana i empleant la musicoteràpia per la recuperació d'en Sergio. Encara que sigui així tan lleu, que potser mos apareix escoltant aquesta Nadala, però tan important, quan el so que sortia de la boca d'en Sergio era cap. Loli, com ha influït en aquests anys la música en la recuperació d'en Sergio?
Bueno, yo más bien diría la musicoterapia, uh-huh. No la música en sí solo, porque la música es la herramienta que utiliza la musicoterapia y el musicoterapeuta, que es muy importante. El profesional es lo más importante. El profesional utiliza la musicoterapia para poder hacer su trabajo. Y es muy importante eso, tener en cuenta que el profesional es muy importante, saber que tiene que ser alguien capacitado, alguien que esté bien formado, uh-huh. Para que pueda hacer su trabajo en condiciones, hacer su trabajo bien hecho. Y luego tiene que ese terapeuta tiene que tener un contacto con el paciente, porque también es importante que haya un feeling entre el paciente, una conexión entre el paciente y el terapeuta. Una vez conectado esa comunicación muy personal que hay entre el profesional y el paciente, a partir de ahí se empieza a hacer un gran trabajo, uh-huh. Un trabajo muy personal y un trabajo muy profundo que va más allá de lo físico. También llega la emoción, también llega al espíritu de la persona, también llega al alma, y todo eso se conjunta, se llega, digamos, a, es como si se hubiera roto un puzzle y hay que volverlo a armar. Y a través de la música se puede llegar a volver a organizar esa mente, ese cerebro, ese cuerpo. Esa persona que era puede volver a ser. Ya esté perdida dentro de los recuerdos perdidos de un Alzheimer o ya esté hundida por una depresión o ya esté más allá porque se ha perdido en un coma y no se sabe cómo llegar a ese ser que hay ahí dentro, pero que no se puede mover, pero que no se puede comunicar a través de la música, a través de la musicoterapia, el terapeuta puede llegar a hacerlo. Y es muy importante, es muy grande.
Gabriela,
y yo perdona, lo agradezco en el alma, es que yo lo agradezco en el alma, no te puedes imaginar.
Bueno,
hasta dónde puedo agradecer-ho.
No, no podem imaginar que no vivim la situació, però imaginant, sentint les teves paraules i veient també la cara d'Anna Gabriela, que aquests 6 anys, Gabriela, com són?
Otra cosa que a mí me parece importante es la familia.
Uh-huh.
Sí, así que como Loli agradece a la musicoterapia, yo agradezco también a la familia porque ellos están ahí. Y sin el apoyo de la familia o el entorno, nuestro trabajo también es difícil, uh-huh. ¿sí? Porque necesitamos que confíen en nosotros. Estos años trabajando con Sergio, para mí son más que especiales, porque realmente hemos visto cambios. Es que Sergio no emitía ningún sonido, ningún sonido. Y cuando empezó a emitir sonidos, que al principio hacía aspirado el sonido, ¿no? Ya fue como un logro. Está bien, nosotros estábamos haciendo algo que iba contra lo normal, sería, ¿no? En la parte de comunicación. Pero a nosotros nos importaba que en ese momento Sergio pudiera comunicarse de otra manera. Y si era de forma aspirada, lo seguíamos utilizando. Luego, paulatinamente, fuimos trabajando también la expiración a través de la flauta o soplando velas y cantando canciones que son para él bastante también significativas, también de antes del accidente, y en algunos momentos salía como un sonido espontáneo que esto, pero es que aparte me lo acuerdo patente, el día Loli que estabas en la otra habitación y yo escuché el sonido y es que se me cambió la cara y Loli se acerca y la miro y le digo, ¿escuchaste, no? Porque ya a veces pienso que soy yo. Y me dice sí, y otra vez se me caían las lagrimitas, ¿no? Porque es que es un trabajo, o sea, hace mucho tiempo que estamos y de no hablar, de no emitir ningún sonido, a ese poquito de sonido. Después Sergio también empezó a trabajar con otra logopeda y como decíamos esto, la importancia del trabajar con otros profesionales, también junto a ella, empezó un poco más, y lo que tiene Sergio es que también es muy especial, tiene muy buena memoria, tiene una entrega impresionante y ahora está justamente esto, diciendo algunas palabras y las melodías. Escuchamos melodías y puede acompañar las diferentes melodías que estemos trabajando. Entonces, de la nada, a estos pasito a pasito, y que ahora yo escuchar la canción de Navidad, para mí es que además hacemos otras actividades, uh-huh. ¿no? Que trabajamos coordinación desde el área también cognitiva, pero bueno, a nivel desde la comunicación. Bueno, nada, Sergio és molt especial. Loli també, tota la família.
Loli, no sé si en Sergio mos escolti o no, després li pots posar el programa a través d'internet. Li volem dedicar una cançó de Fito Fittipaldi, que sabem que li agrada molt, així sí. que la música l'acompanyi també aquesta estoneta, i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Loli.
Vale, pues muchísimas gracias.
Fins una altra.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me des.
El suplement de salut d'IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tres Ràdio anuncia la sortida del darrer vol de Formentera amb destinació a l'any 2019. Estimats oients, l'embarcament és dilluns a les 11 de la nit.
Vos recordam que abans, a les 10, podeu fer el check-in del vostre equipatge als mostradors de la Picolici i que no està permès el mal humor. I després de les campanades, feliç 2019. Una selecció musical ben especial creada pels que feien IV3 Ràdio i les emissores municipals. Acompanya'ns i entra amb nosaltres el 2019.
Hola, som la Marga Martín del programa El Dia. Vos desig que aquest 2019, que tots ho començarem, arribi ple de coses bones, molta salut i amor des bo d'aquell que no fa mal, perquè recordeu que si fa mal no és amor. Bon any!
Ràdio. A Mallorca 106.8.
Vitamina 3.
La música per jo és indispensable. Forma part del meu dia a dia, cant cada dia del món, si no és que estic malalta. M'aboca moltes coses, sentiments, no sé, moltes coses, però ja és part de, és com respirar, és part molt important de la meva vida.
Que alargarà la siesta.
Una de les meves cançons preferides, que en tinc moltes, però una d'elles és Debo, d'en Silvio Rodríguez. Aquesta cançó per jo és com un recordatori de les coses que són importants, de les que no hem d'oblidar. Sempre estan molt ocupats, sempre corrent, i aquesta cançó per jo és això, és un recordatori de les coses que compten des dia a dia, de les persones, de sentiments i de lo que és important.
Aprender que mañana es un mundo habitable, lleno de instantes, promesas y besos y sueños. Debo encontrar la semilla del Hijo y del Padre. Debo bañarme otra vez en el claro deseo, en el hondo deseo.
A Vitamina 3 connectam ara amb na Carolina Guidolin, que ella també és musicoterapeuta, ha acabat la formació fa poc a l'Hospital Mateu Orfiles, sobretot fent feina amb persones i amb dones amb càncer de mama. Carolina, benvinguda a Vitamina 3.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gràcies per ser avui amb nosaltres, a la taula, a Anna Gabriela, a Guaglione i a Laura Canyelles.
Hola.
I també tenim en el telèfon a Jasmine Afonso, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Mateu Orfila. Benvinguda, doctora.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Molt bé, gràcies a les dues per estar avui amb nosaltres. Carolina, com ajuda la música, com és la musicoteràpia en el teu cas? Com la fas servir, per exemple, en les dones amb càncer de mama?
Yo ofrezco la musicoterapia de manera activa, o sea, que las intervenciones las realizo siempre con la música en directo. Y bueno, se plantean unos objetivos, ¿no?, antes de empezar la terapia, y sobre todo en oncología nos centramos en la parte de emociones, aunque no es lo único que trabajamos, pero sí es a favorecer la comunicación, la expresión emocional, dar recursos para la relajación, para el movimiento también, ofrecer espacios para el movimiento, la expresión corporal, y también para reforzar las relaciones, ¿no? Y reducir la sensación de soledad que suele acompañar el tratamiento oncológico.
Uh-huh. Relacionat també amb el tractament oncològic, hi ha un projecte bastant pioner que és Inserció, a veure si ho dic bé, Carolina, d'un catèter, s'inserció d'un catèter, jo ho diré més o manco fàcil, quan comença la quimioteràpia, no?
Sí, este es un procedimiento que se realiza en el Hospital de Día, lo realiza enfermería, y fue una de las prioridades de intervención que me planteó el hospital cuando empecé las prácticas, y es una intervención muy interesante porque reúne tres características. Bueno, primero, el PIC es un catéter de inserción central periférica de larga duración que se le coloca al paciente con cáncer al inicio de su tratamiento y es para la administración regular de quimioterapia.
Uh-huh.
¿No? Entonces tenemos que este procedimiento reúne tres características, que por un lado es un procedimiento médico invasivo, por el otro lado es como el paso que da la persona hacia una nueva etapa de su vida, ¿no?, que va a conllevar una serie de cambios importantes, y también suele venir acompañado de un reciente diagnóstico, ¿no?, de un impacto emocional de un diagnóstico. Entonces, poder acompañar a las personas en este momento es algo que se ha vuelto así como prioritario, ¿no?, dentro de las intervenciones.
Uh-huh.
Y esas intervenciones están orientadas a favorecer la relajación, aumentar el confort, mejorar el estado de ánimo, dar apoyo emocional, distraer. Y como la musicoterapia la hacemos activa, pues la persona, lo que está bueno para mí es que se vuelve activa en el afrontamiento también, ¿no? Uh-huh. En el momento que antes de iniciar el procedimiento respiramos juntas, cantamos, entonamos, en ese momento la persona centra la atención y reconoce sus propios recursos también, ¿no?, para tomar el control de la situación.
Sí.
Y bueno, esto es...
És
nou.
Aquí
en... Sí.
Doctora Yasmina Afonso, vostè com a cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Mateu Orfila, com veu la musicoterapia dins l'entorn hospitalari?
Para nosotros fue, si bien nosotros conocíamos ya un poco la musicoterapia como funcionaba en oncología pediátrica de hace unos años, la introducción de este método, es decir, de esta intervención fundamentalmente de musicoterapia en las pacientes con cáncer de mama, fue la primera experiencia en adultos que se tiene incluso en Baleares, en donde todas las pacientes, en este caso con cáncer de mama, pueden, a través de los talleres que ha hecho Carolina y a través de también su participación en la colocación del PIP, ha favorecido la ventilación de emociones de las personas, de la apertura, un encontrarse, es decir, favorece fundamentalmente desde el punto de vista emocional, la relajación, mejora fundamentalmente la apertura hacia la comunicación de los otros. Hay que ver que los pacientes con cáncer fundamentalmente no solamente sufren cambios físicos, sino que también tienen miedos a la recidiva, miedo al proceso, la ansiedad, tienen baja autoestima, se aíslan muchas veces, para no hablar del tema de su enfermedad, tienen malestar fundamentalmente a nivel psicosocial, es decir, a veces no comparten, se encierran, y la musicoterapia es una buena llave para abrir esa puerta a poder volcarse, abrirse, sacar emociones negativas hacia afuera y el paciente sentirse mejor y más estabilizado, ¿no?
Uh-huh. Ara, per exemple, Ana Carolina està fent també un taller, no sé si és un taller, Carolina, de musicoterapia en sessió espanyola contra el càncer, per poder seguir fent feina amb les dones amb càncer de mama. Per exemple, Ana Laura col·labora també amb Ángeles Sinales, és a dir, moltes associacions permeten que la musicoterapia entri en els hospitals, Na Marga Sonriu, també, els Pallassos de Sonrisa Mèdica, la musicoterapia entra en els hospitals. Doctora, vostè creu que hauria de ser ja un servei que formés part de l'entorn hospitalari?
Yo creo que la musicoterapia tiene que formar parte del servicio de oncología, es decir, porque es algo que podemos brindar para dar más confort, más allá de los tratamientos de última generación, más allá de la calidad de servicio que puede ofrecer enfermería y los médicos. La musicoterapia, como la psicología, son herramientas esenciales para el bienestar del paciente. Ver al paciente en forma integral y no ver al paciente solamente desde el punto de vista físico. Creo que hay que abrir nuestras mentes y empezar a pensar que hay que ver el todo y no solamente lo que es la parte de la enfermedad.
Carolina Guidolín, Yasmín Afonso, des de l'Hospital Meteor Filla, des de Menorca, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a Vitamina 3 avui.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Fins un altre, bon any.
Gràcies a vosaltres. Saludos, bon any. Bon any. Bon any, adiós.
I per tancar aquesta musicoteràpia que feim avui a Vitamina 3, volia acabar amb aquesta part un poc legal, no? Com hem començat en el principi amb allò de però vosaltres a què vos dedicau, això què és, que heu estudiat, i per evitar sintrucisme i per ser professionals, com deien a l'Oli, sa mare en Sergio, ha entrat en el Parlament una proposició no de llei que va... presentar el Partit Popular, que se va aprovar per unanimitat i que ara està en el Parlament Balear. Com serà el 2019 a partir d'aquesta proposició no de llei que impulsa l'Associació Balear de Musicoterapeutes?
Ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa, si ha seguido todo adelante, y lo que nosotros esperamos es justamente esto, ¿no? De que se legalice, que salga todo adelante y que la gente entienda justamente esto, que la musicoterapia se tiene que estudiar en un lugar donde se den las características necesarias y los créditos necesarios, y que haya una como una homologación en cuestión de la calidad de la musicoterapia.
I de Gabriela, Laura, gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat en la vostra experiència i amb el vostre testimoni que és la musicoterapia i com es pot fer la vida millor, i bona feina des de l'Associació Balear de Musicoterapia.
Moltíssimes gràcies per invitar-nos.
I molt d'anys.
Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, a Marceli Bosch.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets i mira, allà.
Són flors! És increïble, són flors!
Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Feliç 2019.
Vitamina 3.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Bones, som en Xavi, tenc 14 anys. I bé, doncs per mi la música no té una definició concreta, perquè cada un se la pot prendre com vulgui. Jo crec que és el que ens fa sentir a cada un. I la música no és una... Hi ha gent que pot definir la música com una sèrie de... una cançó com una sèrie de notes d'una mateixa escala ordenades entre si. Pues jo crec que no, perquè per començar, qui hagi escoltat en David Bowie ho sabrà bé, que no només fa falta que siguin notes. I això... que la música per ja són moltes coses.
Martur, el nostre convidat especial d'avui, que està aquí des de bon començament en el meu costat, i en Miquel Àngel Barrios, 2 minuts de res de Vitamina 3, 2 minuts de res de Vitamina 3 de l'any 2018, per dir-nos quina és la teva cançó preferida, també.
Bohemian Rhapsody.
I per què?
Pues és una cançó preferida, a part de com m'agrada, com m'ha dit en Pep Noguera, pues perquè és una cançó que té tres parts i que me pot donar tres sensacions diferents. Tenim una part més de rock, que és el principi on diu mama, yes, kill the man, i llavors tenim la part operística. La rockera, com a dur, pues, com a més melancolia, més com a me fa anar-me'n cap un costat. Jo tenim soperística. Soperística realment és una part neutral perquè...
No t'agrada l'òpera.
No, sí, no escolt molt òpera, però en el cas de Bohemian Rhapsody és una obsessió. Dic soperística és neutral perquè és una part que té com a bé de molt de costats, te fa pam, pa, pa, de per tot.
Però Marta, prepara pel final. És necessària, no és neutral. És necessària el que te prepara pel final.
I llavors acabam amb el hard rock del final, que és quan te pega el subidón i no pots evitar cantar i cridar.
I de Bohemian Rhapsody la dedicam de part d'en Marc a tots els oients de Vitamina 3 i de part d'en Marc, d'en Miquel Àngel Barrios i de jo mateixa, feliç any 2000...
De nou, barra de 8, barra de 9.
Feliç any 2019 a tots els oients.
Bones festes.
Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo!